situación que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz i estic encantat de parlar amb vosaltres. Una abraçada per tots. Bé, ens afecta... Sí que ens afecta i ens afectarà. Parlo de xarxes socials i parlarem de xarxes socials i d'un nou capítol que s'es va estenent dins de la selva, dins del pou de bilis i d'odi que a vegades són les xarxes socials. Malauradament és així. En Twitter no sé si s'ha notat gaire, ara X, però ja eren, en el seu dia era un pou de bilis i d'odi, d'on posaves buenos días i et deien allò de eso no seràs tu. Doncs ara, des de fa ja uns dies, la qüestió queda clara, perquè Meta és l'empresa de Facebook, d'Instagram, de WhatsApp, doncs ha decidit prescindir del centre de moderadors de continguts a Barcelona i ha anunciat un ERE doncs, que afectarà a 2.000 llocs de feina. En el seu moment ja vam veure i vam xerrar ja d'això fa un any, dos anys, parlaven, ho recordo perfectament, amb un moderador de xarxes socials que tenia... Bé, demanaven psicòlegs. Demanaven psicòlegs per tot el contingut que havien de filtrar. Parlem des de fake news, que això possiblement fins i tot seria el menys greu del que s'ha de veure, fins a qüestions realment horroroses. Parlem de pedofília. Parlem d'assassinats. Parlem de barbaritats que, bé, només la imaginació li posa límits. Doncs tot això una persona ho ha d'anar filtrant, ho ha d'anar mirant. Imagineu. Tot això, la teva feina és veure coses salvatges. Hi ha persones que poden estar preparades psicològicament per tot això i hi ha d'altres persones que això els hi afecta molt. Bé, bàsicament, tot això canvia. És a dir, totes aquestes filtracions ja no hi seran, ja no estaran. Ja definitivament ja està fora. X ja ho era, ja recordem que, per exemple, fins i tot la seva IA groc, doncs tampoc té cap límit, vull dir, tu li pots demanar qualsevol cosa que ho fa, i Facebook, Meta, va pel camí. Què hi ha darrere de tot això? Per què passa això ara? No sé si hi ha una diferència entre els Estats Units i Europa, que hi ha. I un cop més, una vegada més, ens deixa, i em perdonareu l'expressió, els europeus amb el cul en l'aire. I per què dic això? Dic això perquè tecnològicament parlant, quan parlem d'IA, quan parlem de buscadors, com Google, o quan parlem de xarxes socials, no hi ha cap europea. No hi ha cap nostra. Dic nostra. D'Europa, em refereixo. Estadounidenses o xineses. França té alguna cosa, però França. No va més allà de França. La pots utilitzar, clar que sí, però no té la incidència. Estem en mans de xinesos i d'estadounidenses en aquestes qüestions. Ara, quines conseqüències té aquest tancament? Què hi ha darrere de tot això? En parlem amb una persona que entén i molt del tema, perquè treballa d'això, bàsicament. És l'Enrique San Juan, que és director de Community Internet, que és una empresa digital que està amb seu a Barcelona que es dedica precisament a això, a instruir sobre xarxes socials i què hi ha darrere de tot això, a entendre com utilitzar IA i xarxes socials. Enrique, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, gracias por tenerme aquí una vez más.
Una vez más acudimos a ti para que nos expliques que... Bueno, lo que está pasando es que Dan Zuckerberg dice que los moderadores atentan contra la libertad de expresión.
Sí, bueno, es un movimiento que hay que verlo en una escala como... Si dijéramos geopolítica, pero desde el punto de vista de Estados Unidos fundamentalmente, en el que las grandes redes sociales tienen una gran oportunidad de tener negocio con la nueva administración Trump si están alineadas en las políticas que la administración Trump quiere. Si hemos sido testigos de lo que ha ocurrido la semana pasada y estos días con las decisiones de Trump, esto también obedece a su política, vamos a llamarle negociadora, que de negociadora no tiene nada.
Sí, bueno, dejémoslo ahí para ser benévolos.
Que es impositiva, en la cual él dicta unas normas y el que se añade a estas normas tiene futuro y el que no, no, y ya está. Entonces, el precedente lo tenemos en la acción de Elon Musk con X, que le ha dado todo el soporte y todo el ajuste a la campaña electoral de Trump en su momento de la reelección, y ahora tiene unos contratos millonarios estupendos con la administración norteamericana, especialmente en temas de seguridad y ciberseguridad, que no tienen otras empresas. Así que, si bien es cierto que se puede acoger a postulados de protección de la de la libre opinión y todo ese tipo de cosas, también hay aquí detrás hay un trasfondo fuerte a nivel económico.
Bueno,
que
está
es
claro que
tienes que estar ahí alineado.
En la parte económica yo creo que supera a la parte ética en este caso.
Pero, sí, totalmente.
Pero lo curioso es que está cerrando una empresa o una delegación en Europa, que habitualmente, conforme a este tipo de normativas, estaba como más al margen, ¿no?, de los Estados Unidos.
Sí, pero o sea, el servicio que se daba y se prestaba desde Barcelona era de alcance mundial, fundamentalmente.
De acuerdo.
Así que aquí no hay que verlo como un agravio al territorio ni a la geografía, que sí que lo tiene porque evidentemente deja gente en el paro. Pero por otra parte es una cuestión logística y estratégica de la propia compañía, que va sacando lugares de moderadores de donde los tiene y ya está. Además, aquí, digamos, hay una noticia mala para el público, que es no van a haber moderadores. Hay una noticia mala para el conjunto de las redes sociales, y es que todo va a ser más salvaje de lo que era hasta ahora. Así que ahí nos veremos expuestos a toda clase de fake news. Y hay también una buena noticia para los propios despedidos, aunque no lo vean en este momento. Y es que la función de moderador, y lo sé porque tengo amigos que han trabajado en esa posición, es absolutamente demencial y súper estresante, ya que están sometidos a la filtración de contenido de todo tipo, y eso incluye las bestialidades más atroces que la mente humana es capaz de imaginar, que estaban flotando por internet y que esa gente, los propios moderadores, les ha ocasionado un daño, yo creo, psicológico irreparable. Lo cual también nos alerta sobre qué cosas no se van a filtrar, que es todo aquello que hacían los moderadores.
Pero es tremendo. Pero estamos, sí. Entramos en una espiral hacia el infierno total, ¿no? Parece que sin freno, ¿no?
Sí. Estamos entrando en una fase como muy oscura de todo lo que eran las redes sociales y de todo el consumo digital, fundamentalmente, ¿no?
Es que entendemos que la mayoría de gente es normal, con nuestras cosas, pero entendemos que la mayoría de gente que usa las redes sociales es normal.
Sí.
Pero con que entren unos cuantos que sean unos salvajes, ya es más que suficiente para dar esa imagen, ¿no?
Claro, y además que tal como funcionan los algoritmos que premian la viralidad o el consumo digital a nivel de tiempo e interacciones, es esperar que aquello que sea más morboso, más impactante y más violento, pues tenga también un recorrido específico, porque si lo que están diciendo es que no van a moderar, es que no van a moderar nada.
Ya.
No solo el aspecto humano de la moderación, sino tampoco el aspecto algorítmico de la moderación, que será más laxo.
¿Tú crees, Enrique? Enrique, ¿crees que estamos o que somos conscientes de la dictadura del algoritmo y de los beneficios que daba filtrar las cosas?
No. No, en absoluto. No, yo no creo que somos conscientes. O sea, cuando surge el tema y lo hablamos tú y yo, y los oyentes, gracias por estar ahí, nos escuchan y piensan en el tema concreto, dices, pues sí, ¿no? Y te das cuenta de que, oh, qué terrible es todo esto. Pero si viste la película Men in Black, ¿te acuerdas que había un dispositivo que cuando ellos querían lo activaban y la gente se olvidaba de
todo? Sí, señor. El borrador neuronal.
Exacto. Pues este borrador neuronal ocurrirá de forma automática cuando tú y yo nos callemos y pasemos a otro tema. O sea, la gente se habrá olvidado, en general digo, ¿eh? No hablo de casos particulares que estén muy conscientes. Pero nos olvidaremos porque la potencia que tiene el algoritmo es de tal nivel y tal calibre que a la siguiente que veamos un vídeo mínimamente entretenido, interesante o que llame nuestra curiosidad, estaremos enganchados nuevamente. O sea, es una droga durísima y su reincidencia te lleva nuevamente a un consumo elevado.
La última pregunta que te hago, Enrique, es sobre qué hará Europa. Porque habitualmente Europa aplica unos conceptos éticos bastante diferentes a los de Estados Unidos, que da la sensación de ser más salvajes. ¿Crees que Europa entrará en este tema y dirá, bueno, esto no puede ser así?
Yo no creo que a corto plazo Europa haga nada. Porque Europa tiene mucha actividad en diferentes campos. A lo mejor podría actuar de oficio, por así decirlo, ¿no? Y reglar o normar algunas actividades y procedimientos de las redes sociales que atenten contra eso, pero no tienen ninguna obligación de hacerlo, las redes sociales, para operar como tales. No hay nada que les imponga todavía. Entonces, el desarrollar un marco normativo y legislativo de la Unión Europea, por ejemplo, si nos atenemos a lo que ha ocurrido con el reglamento de la inteligencia artificial, que se aprobó en el 1 de agosto del año pasado, 2024, pero que llevaban 3 años masticándolo y que todavía no entrará en fuerza de vigor hasta el año 2026. O sea, si algo así se pusiera en marcha ahora, tendría que contar con el consenso de todos los organismos propios de la Unión Europea, que como sabes es compleja, y llevarlo a cabo de aquí a cuánto tiempo, 2030, una cosa así. Entonces podemos estar todos muy mal ya.
Pues Enrique San Juan, director de Community Internet, oye, como siempre, muchísimas gracias por explicarnos y darnos un poquito de luz delante de todo esto, muy amable.
Un placer, un saludo.
Un saludo, gracias Enrique, por tu disponibilidad siempre para explicarnos estas cosas. Imagineu, és que ja era una selva i ara imagineu el que pot ser, bàsicament. I és que la majoria de les persones, doncs, suposo que utilitzem d'una manera responsable les xarxes socials, ara, a partir d'aquí, doncs ja podem fer. Bé, de seguida en parlarem d'un tema que ja també ens afecta, però d'una altra manera, parlo de la jubilació. Des de l'1 d'abril ha canviat tot això molt, ha canviat, hi ha noves maneres i noves modalitats de jubilació que et poden afectar. De seguida en parlarem de tot això, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, què tal està la salut del vostre cor? InScore.bcn.com. InScore és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Cuiden del teu cor realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris que calguin per determinar la salut del teu cor. A més, ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan ho necessitis. La seva web, tota la informació, inscorbcn.com. Després, ja entrats a migdia a COPE Catalunya, parlarem amb ells perquè els hi trucarem per parlar de pes. De, sabeu quan et recomanen allò de no, si tens algun problema cardíac o d'hèrnia, no agafis pes. Això, on està el límit? Es pot fer, no es pot fer? En parlarem amb InScore. La seva web, inscorebcn.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Un consejito. Este jueves, viernes y sábado no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
El periòdico et convida a una experiència única. El dimarts 15 al Teatre Apolo, funció especial d'Un monstruo viene a verme, una història de valentia que et tocarà el cor. Després de l'obra, xerrada amb experts de l'Associació contra el Càncer sobre la importància de la prevenció i el suport. Si ets subscriptor del periòdico, viu aquesta experiència que està emocionant Barcelona.
Visitar Enate és passear per la essència del viñedo i la bodega. És vivir el somontano i su cultura. Es disfrutar del arte del vino y el vino del arte en nuestra sala de exposiciones. Reserva tu visita a bodega en enate.es. Enate, experiencias para vivir con los 5 sentidos.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Aquí tens a l'Álvaro Tejero a la sintonia d'Esports COPE. Joan.
Nuestro objetivo es la permanencia y si puede ser lo antes posible y con el menos sufrimiento posible, pues mucho mejor.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El pacte entre el govern, la patronal i els sindicats que va entrar en vigor el passat 1 d'abril representen canvis en l'accés a la jubilació i en el cessament de l'activitat laboral. És uns canvis que afecten sobretot els requisits perquè els treballadors compatibilitzin una feina amb el cobrament d'una part de la pensió. D'una banda, l'activa per als que volen continuar treballant més enllà de l'edat en els que toca jubilar-se, és a dir, podran treballar i estar jubilats a l'hora i després està la parcial, l'anticipada, per als que, tot al contrari, volen avançar la jubilació i deixen de treballar abans de l'edat perquè podran plegar tot. La primera és curiós perquè amb l'edadisme que hi ha de cara a la feina, és a dir, que si et quedes a l'atur als 55 anys, tens un autèntic problema perquè l'edadisme, a partir de fins i tot abans, ja comença a aplicar-se. I això és un problema estructural que tenim en el nostre ecosistema laboral. Importantíssim, a més, eh? I si això apliquem a les jubilacions, aquests 10 anys darrers són importants. És a dir, és una qüestió complicada de país. Sergi Tor, com estàs? Bon dia, bon migdia, benvingut.
Bon migdia, bon dia, José Miguel.
Quan et queda per jubilar-te tu?
Home, jo tinc la teva edat.
Ostres, però se'ns queda.
Si hem nascut 3 dies
de diferència. Sí, és veritat,
calla. Mateix. Jo sóc 72 hores més jove que no pas José Miguel Cruz.
Home, sí,
jo vaig néixer el 3 d'agost i vostè el 6.
Correcte.
Com que ho han dit públicament, ho torno a reiterar, de l'any 68.
Sí, sí.
Som de l'època, en aquest cas, d'un globo, dos globos, tres globos.
Una gran anyada. D'Anna menjant-se cruspir els ratolins.
Exacte. Se'ns va quedar aquella imatge de menjar el ratolí. Som d'aquesta generació, no?
Correcte. Llavors, ens queda 10 o 11 anys, no?
10 o 11 anys? Fins al 77? 67, 68?
Al 77 ens jubilem? No fotis,
en sèrio? No, perdó, he ficat 20. Tenim ara 57, però...
Ostres, m'acabes de
matxacar...
Ah, vale. Calma. Sí, bé.
I aquesta gran paraula de donar també, en aquest cas, a pas a veus més joves...
Això sí. Això sí, també, no. En funció de com queda la jubilació. Per cert, parlant de tot això, quines dades...
Sí, però és un tema que ja ens ha de començar a interessar.
No, i tant, a mi m'interessa...
És un tema que ara ja, curiosament, amb les nostres taules, amb aquesta gran anyada que tu acabes de pronosticar, ja es comença a parlar i de lo meu que hi ha. Com queda la meva jubilació?
I quines dades tenim del mes de març, Sergi?
Mira, curiosament, el mes de març a tota Espanya doncs hi ha una dada interessant i és que la pensió mitja del sistema ja supera els 1.300 euros. Concretament és de 1.308 euros, que és un 4% més que el mateix mes de l'any anterior. Quan parlem de la pensió mitja, això inclou tot. La jubilació, la incapacitat permanent, també les pensions d'orfandat o de viudetat i també en favor de familiars. Si parlem aquest de la pensió mitjana de jubilació, que és la que reben 2/3 del total dels pensionistes, 6,4 milions de persones a tota Espanya, doncs la mitjana és de 1.500 euros. En quant al número de pensionistes, el mes de març es manté per damunt dels 9,3 milions d'Espanya doncs del número de pensionistes. Doncs aquestes serien les dades, no? És a dir, la pensió de treball se va a 1.500 euros de mitjana, el que seria el total de les pensions a 1.300 euros a Espanya. I ara, com tu m'ho has explicat, des de l'1 d'abril han entrat doncs en vigor les noves condicions, que en aquest cas, segons tots els experts, el que vol prioritzar és el que es continua treballant o bé fins i tot també avançar la jubilació en alguns parts, no? Serien amb els dos extrems. Avançar la jubilació o bé continuar treballant una vegada es feta a 65 anys. El que sí que també reclamen en aquest cas experts és que hores d'ara el que se necessita és el màxim de cotitzants possibles per tal de que hi hagi la garantia doncs, de les pensions del futur.
Parlem de tot això i valorem aquestes noves normatives amb el senyor Ramon Franquesa, que és portaveu de Marea Pensionista. Ramon, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies, Ramon. Com pots valorar tota aquesta normativa que ha entrat en vigor ara?
Aviam, aquesta normativa, que sempre és complicada i difícil d'interpretar, des del punt de vista dels pensionistes, té una part positiva perquè facilita l'accés al sistema, a les pensions contributives, de gent que quedava fora per falta d'anys de cotització. Mm-hmm. I, per tant, admetre que persones que han treballat a temps parcial a efectes d'aconseguir els 15 anys mínims, aquests anys parcials comptabilitzin com integrals, facilita la inclusió en el sistema. Ara bé, per altra banda, això permet entrar més gent dintre del sistema, però en base a retallar la prestació. És a dir, entres dintre de la prestació, però el fet d'haver treballat parcialment et redueix significativament la prestació a la qual tens dret, no? Per tant, no és un canvi molt significatiu, perquè si tu no arribes a una prestació de pensió contributiva, et quedes, diguem, amb la no contributiva, que ja existia. I, per tant, la diferència en percepció d'ingressos no és una gran diferència. Representa un avanç, també des del punt de vista d'accés a la gent, perquè sí, el mercat de treball ha anat canviant. Tenim un sistema de pensions dissenyat en un entorn en què la gent treballava de manera continuada durant períodes molt llargs de la seva vida, i ara tenim molt treball irregular, molt treball precari, moltes persones que treballen en una empresa i es queden a l'atur i tornen a entrar en una altra. I, clar, les carreres tan llargues d'escut de cotització que havien en el passat ara comencen a no ser-hi. I, per tant, és normal que aquesta gent, que d'altra manera quedava exclosa de la Seguretat Social, com a receptor d'un dret, a pesar d'haver cotitzat a lo millor 14 anys i mig, ara poden entrar dintre del sistema.
Bé, llavors, això ho hem d'interpretar més o menys, hi ha una part molt positiva pel que veig, però una altra no gaire positiva.
No ho és tant.
Com es podria millorar, llavors, en aquest cas?
I dintre d'això, sí, a l'1 d'abril, quan surt aquesta normativa, hi ha una qüestió que nosaltres fa molt temps que estem plantejant batalla i que no es resol i es deixa igual, que és la situació de la gent que ha treballat més de 40 anys. Fixem-nos que ara es demana per arribar a una pensió íntegra 35 anys d'haver treballat. Bueno, doncs hi ha gent que ha treballat 40 anys, però l'han acomiadat abans de l'edat de jubilació. I aquesta gent es troba amb una reducció molt important de les seves pensions, fins i tot havent cotitzat 42-43 anys, perquè van començar a treballar als 14 anys. Nosaltres fa molt temps que plantegem que les persones que han cotitzat 40 anys tenen que rebre la pensió íntegra, encara que hagin acabat de treballar als 63 o als 64 anys. Perquè aquí també hi ha una qüestió que es deforma repetidament, que es diu que la gent gran no vol treballar, que volen anar-se de vacances. No, el problema que té el nostre país és que l'atur estructural que hi ha amb la gent a partir dels 55 anys és molt gran.
Clar, aquest és el problema, possiblement, quan és un concepte de dadisme realment importantíssim el que hi ha en aquest concepte.
Perquè ens trobem que les empreses acomiaden a la gent precisament perquè acumulen triennis. Precisament perquè la gent gran, a l'empresa li costa molt car, o potser per temes d'imatge, prefereixen tenir una caixera jove que una senyora de 62 anys, o per problemes fins i tot de salut. Es treuen de sobre, acomiaden a la gent a partir dels 55 anys, i aquesta persona, encara que vulgui, encara que desesperadament vulgui reentrar en el mercat de treball, en molts sectors econòmics no troba feina, de cap de les maneres.
I amb això es penalitza molt després de la jubilació.
I amb això penalitza moltíssim. Penalitza fins un 30% per tu no haver pogut treballar aquests últims anys, però tu has treballat, aquestes persones han treballat des dels 14. Clar, ens trobem amb una injustícia que repetidament nosaltres hem plantejat, que les persones que han treballat 40 anys tenen que rebre la prestació íntegra, encara que no arribin a l'edat de jubilació. Els hi faltin 2-3 anys, tampoc els hi pot faltar molt. I el que no pot ser és que, per exemple, alguns sectors, poso d'exemple, el sector de la construcció, qui contracta un paleta perquè pugi sac de ciments als 57 anys? Aquesta persona es troba absolutament desprotegida i fora del sistema.
Llavors, possiblement, això, aquestes noves normes tenen cares en funció de com vulguis enfocar, però possiblement les polítiques haurien de fer més incidència en aquest edadisme a l'hora, en el món laboral.
Efectivament. Hi ha dues qüestions. Primer, tenir una actitud més respectuosa amb la gent que ha contribuït, perquè aquesta gent ha cotitzat, ha portat al fons de la Seguretat Social a vegades molt més que altra gent que rep una prestació íntegra, perquè sí, té 35 anys de treball, però va començar a treballar més tard i es jubila pues, a l'edat que demana en aquest moment la Seguretat Social. És un problema d'injustícia comparativa que castiga més a la gent que justament ha treballat més i més ha contribuït a aixecar el país i que, a més, també, d'altra banda, planteja també un esbiaix important de gènere en aquesta qüestió. En tot això no s'hi entra en aquesta reforma.
Doncs, senyor Ramon Franquesa, portaveu de Maria Pensionista, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i valorar aquesta nova normativa molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs aquesta és la situació. Ara, a fer càlculs sobre la nostra pensió. Va, que de seguida parlem amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Sacepol de Mossos d'Esquadra, però abans amb l'Enriqueta.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Ustedes se preguntarán eso en qué nos afecta a nosotros. Desde que Trump anunció su guerra arancelaria se han volatilizado más de 6 billones de dólares de la cotización de empresas americanas. Y hoy podría seguir exactamente igual ante las erráticas declaraciones de Trump.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
No ha llegado todavía la niña. ¿Y si...?
No le ha pasado nada.
Y si vamos a dormir, te iba a decir.
Ah, vale.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas, uniendo el servicio contigo con un seguro antiatraco gratis, también te la da a ti. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano. Un sentimiento italiano.
Este verano, respira. Adelántate en el Corte Inglés con el 20% en aire acondicionado Toshiba.
Con clasificación energética A++ y Wi-Fi.
Además, 10% en la instalación básica y financiación hasta en 12 meses.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 9 de abril. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot. Única por sus entornos monumentales.
Única por sus propuestas culturales.
Semana Santa en Castilla y León.
Única.
Junta de Castilla y León.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Despídete de esos kilos de más y dale la bienvenida a la primavera con tu mejor versión. Es tu momento de brillar con el plan 1-2-3 para adelgazar. Es natural, fácil de seguir y con resultados reales. Y en solo 3 semanas vas a perder de 4 a 7 kilos y más de 3 centímetros de volumen. Enriqueta, buenos días.
Hola, Cruz, muy buenos días. En primavera, sabes que el cuerpo se hincha, retenemos líquidos, sentimos el abdomen inflamado. ¿La causa? Pues la mala alimentación, el estrés y el cortisol que hace que subamos de peso, que retengamos líquidos, que nos sintamos pesados e inflados casi como un globo. Pero con el plan 1-2-3 todo esto se mejora. Ya en la primera semana adelgazamos y nos deshinchamos, Cruz.
Y es que todo esto tiene un secreto, Enriqueta, tiene un secreto, y está en la combinación natural del plan 1, 2, 3 de plantas medicinales, vitaminas y minerales, con registro sanitario, por supuesto, y sin efectos secundarios. No es una dieta, más ni batidos, que sustituyan comidas, no, no, no. Es sencillo y revolucionario, así funciona el plan 1, 2, 3. La primera semana limpiamos.
Limpias con los sobres de piña, por eso nos eliminamos toda la toxicidad, eliminamos líquidos, el estreñimiento, nos deshinchamos. En esta semana ya bajamos hasta 2 kilos y más de 2 centímetros de volumen.
La segunda semana vamos a renovar.
Con los sobres de naranja mejoramos la flora, aplanamos el vientre, reducimos cintura, michelines, te sientes más ligero, más ligera y con más energía y 2 kilos menos.
Y la tercera semana controlamos el peso.
Claro, porque llegan las cápsulas captagrasas, que además son saciantes, porque nos calman la ansiedad. No tocamos la masa muscular, sin efecto rebote, combatimos la celulitis, la flacidez, bajamos barriguitas sin pasar hambre, sin matarte en el gimnasio, eso sí, con una rutina que sea sana.
Y lo mejor, que es muy fácil de tomar. Los sobres de piña o naranja y las cápsulas antes de las comidas con un vaso de agua y listo para perder peso y volumen. Y claro, eliminamos también la barriguita hinchada.
Claro que sí, esto es lo que nos ayuda el plan 1, 2, 3 para que podamos perder de 4 a 7 kilos, Cruz.
Bueno, atención a la audiencia, porque si llamáis ahora al 650-51-52-53, os lleváis gratis. Enriqueta, cuenta tú la oferta de hoy.
Vamos a hacer un ofertón.
Venga, vamos allá.
Cruz, de regalo, las 3 infusiones adelgazantes, la detox, más la lipo, más la diet. También de regalo, 28 parches reductores para muslos, vientre, perfecto para combatir la celulitis. Y atención, si llamas ahora mismo, también de regalo el gel caliente adelgazante con masajeador de rolones para cada día aplicarlo en barriguita, caderas, muslos, para quemar grasa. Y lo puedes hacer incluso si estás sentado. Gran promoción, llamando ahora, 650-51-52-53.
Y te lo envían a casa sin gastos de envío. El plan 1, 2, 3 con resultados reales en 3 semanas de 4 a 7 kilos menos sin esfuerzo y tendrás más energía, menos inflamación, mejor descanso, ropa más suelta y beneficios extra, controlar el colesterol, el azúcar e incluso la hipertensión al bajar de peso, todo en uno. Además, en fin, solo tienes que llamar a ese teléfono. 650-51-52-53. 650-51-52-53, que ahí está Enriqueta y todo su equipo para informarte sin compromiso. Enriqueta, Patunés, Patunet.
Patunés, Mograns, Cruz. Adeu, adeu.
Parlem de l'actualitat policial amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat SAPFEPOL de Mossos d'Esquadra. Imma, com estàs? Benvinguda, bon dia.
Hola, bon dia, José Miguel.
Què passa aquí amb nosaltres, com sempre, Imma? Oh, escolta'm, curiosa notícia, m'encanta aquesta notícia, emocionant físicament o pràcticament amb títol de pel·lícula i tot, perquè el grup d'operacions especials dels Mossos d'Esquadra ha alliberat un home que estava segrestat a una narcocasa de Sant Antoni de Calonge. És una pel·li, això.
Sí, això va passar diumenge a la tarda a la Selva, a Sant Antoni de Calonge. Cap allà a les 7 de la tarda doncs, es va rebre l'avís que havia una persona retinguda. Semblava ser que aquest segrest, no?, que tenien una persona retinguda, que podien tenir armes de foc, no? I doncs, efectivament es va confirmar que va ser així i es va activar, com bé deies, el grup especial d'intervenció, que com sabeu és la unitat especialitzada en incidents crítics de Catalunya, no?, que puguin passar a Catalunya, ja sigui de terrorisme, segrestos, etcètera, no? Doncs això es va, aquest dispositiu es va articular amb equips, amb companys de l'ARRO de Girona, no?, i es va fer aquest assalt on tenien aquesta persona retinguda. Evidentment aquest, això era per una qüestió, com ja podràs imaginar, no?, salut pública.
Sí.
Ja hem parlat moltes vegades del problema que tenim amb la marihuana i sembla ser doncs, que aquest seria un el motiu, no?, que podria haver obeït aquest segrest o aquesta retenció il·legal, no? Doncs, en aquest registre es van trobar doncs, diverses bosses de marihuana, van trobar una escopeta amb munició, un revòlver calibre 38 amb munició, una pistola del 22 també amb munició, i una escopeta del calibre 16 que no tenia munició, no? I tot això van trobar en un armari d'una habitació que el detingut mateix va manifestar de manera espontània, doncs, que tenia allà les armes. I bueno, es van alliberar la víctima, es van detenir els autors i, bueno, com dèiem, no? Havia tota marihuana amb unes bosses, un quilo aproximadament, doncs tothom va acabar bé, sense persones ferides, per tant, felicitar des d'aquí tant els companys del Jay com evidentment de Roig Girona, que van ser qui van estar al peu del canó com sempre, i que en aquest cas doncs van poder alliberar a aquesta persona.
No, més mal, perquè suposo que fer una operació d'aquestes característiques s'ha de planejar molt. Nosaltres veiem el resultat, però suposo que s'ha de planejar amb molta cura perquè precisament surti bé, no? Sense ferits, i que sigui el més efectiu i ràpid possible.
Efectivament, i per això demanem tant, doncs, per aquestes unitats tan professionalitzades, evidentment, a banda de formació i tot això que ja sabem, no?, que s'han de formar els agents, sobretot demanem, doncs, material i recursos per poder fer front a aquests incidents amb garanties, no? Hem estat demanant material, escuts balístics, material, sobretot per l'ARRO, perquè estiguin protegits a l'hora de fer aquests assalts a domicilis, doncs que evidentment aquestes persones són persones que tenen armes, que tenen armes llargues i que evidentment doncs, no pots entrar, no pots fer un assalt d'aquestes categories si no vas protegit. I per tant, bueno, doncs això, tant felicitar els companys com per demanar, com sempre, doncs, que puguin anar protegits i que puguin tenir tot aquest material que estan reclamant.
Més coses, perquè darrerament estem escoltant com està funcionant i està en marxa el Pla Campai. El Pla Campai suposa, doncs, detenció de bàsicament, a partir d'intervencions diferents, detenció de persones multireincidents, que sembla que ja ha començat i amb bons resultats, com estàvem veient aquests dies.
Sí, aquesta operació, que bueno, de moment aquest pla s'ha començat a implementar doncs, de manera experimental, va començar divendres, no? Va durar 24 hores aproximadament, va acabar a les 9 del matí del dissabte, van fer tots els torns, no? Matí, tarda, nit, i es va adreçar a diferents municipis, concretament a Barcelona, a Hospitalet i a Badalona. Com deies, operació Campai, em penso, que significa brindis en
japonès. Sí, sí.
Pot ser? Sí, bueno, sí, el cas és que la qüestió és doncs, que és un pla que s'ha articulat, no?, de manera polièdrica doncs, per poder lluitar contra aquesta xacra que tenim a Catalunya, que és la multireincidència. En aquest cas doncs, van ser detingudes 105 persones i es van tramitar 330 denúncies administratives només amb aquestes 24 hores de dispositiu, que com deien, doncs, ha venido para quedarse, no?, i que pretén doncs, lluitar i frenar el problema que tenim de la multireincidència a Catalunya. S'han obert 60 investigacions penals, també d'activitats, i bueno, en total doncs, veurem, no?, quin recorregut té doncs, aquest operatiu, no?, anomenat Campai, que sembla que ha funcionat bé. S'han fet entrades a establiments d'oci nocturn, bueno, s'han detectat a persones doncs, delinqüents multireincidents, que era l'objectiu d'aquest operatiu, com dèiem, i ha participat doncs, Guàrdia Urbana de Barcelona, membres de la Policia Nacional, Policia Portuària i, evidentment, Mossos d'Esquadra. No? També efectius de la seguretat privada, importantíssims, no?, concretament de Transports Metropolitans de Barcelona, també d'aparcaments, personal d'oci nocturn, vull dir, aquí tothom estava implicat, no?, i aquesta potser és la clau per aquest tipus d'operatius també tinguin èxit, no?, que treballem de manera coordinada i d'aquesta manera es pressiona els delinqüents multireincidents, no?, i fem que Barcelona i la seva àrea metropolitana doncs, sigui un lloc incòmode per delinquir, no? Enviem un missatge clar de que aquí doncs, la multireincidència no hi té cabuda, no? Ha tingut massa cabuda durant tot aquest temps i, per tant, ara, doncs, d'alguna manera se li pretén posar fre exercint aquesta pressió policial doncs, que també centrarà no només a Barcelona sinó a l'àrea metropolitana, que també la pateix.
Els reincidents estan detinguts i continuen detinguts o surten després? Què passa amb ells ara mateix, amb la nova?
Dependrà del cas. Ja sabem que s'ha canviat, no? Es van fer modificacions al Codi Penal, però
pregunto,
bueno,
sí.
Clar, no tenim les dades d'aquestes persones de qui ha entrat a presó i qui no, però sí que es van fer les modificacions legislatives, per tant, que els multireincidents no sortissin al carrer. També et dic a dia d'avui que molt pocs estaven entrant a presó, fins on jo sé, eh? Però bueno, en qualsevol cas, nosaltres, que més enllà de l'ordenament jurídic hem de treballar per tal d'aturar aquestes persones, com a mínim estem fent la nostra feina.
Doncs, Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, escolta, com sempre, moltíssimes gràcies per la xerrada, molt amable.
Gràcies a tu, bon dia.
I ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. I després parlem del cohabitatge.